ara que hem tornat a la rutina de nou, per tercera i última vegada en aquest curs escolar, per entendre'ns, després de la Setmana Santa, els nens han tornat a l'escola, els grans també han tornat a fer les activitats habituals per afrontar el que és el tercer i darrer semestre de l'any. Volíem conversar una estona amb una de les persones que més en saben, ja no d'educació només, sinó del funcionament del cervell i, per tant, de la gestió, que moltes vegades parlem de com educar el nostre propi cervell, el de les criatures, el paper que tenen o no les pantalles a la nostra vida. Ell és el David Bueno, és doctor en biologia, especialista en neuroeducació. Aquest 2024, és procliu a l'hora de publicar llibres, però aquest 2024 n'ha publicat un que es diu Educa el teu cervell, on explica com funciona i què podem fer per treure-li el màxim partit per viure una mica més bé. O, com ell diu al llibre, aprendre com funciona i com optimitzar-lo per viure una vida més plena. Què tal, David Bueno? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies. Encantat de conèixer't. T'he llegit molt, que sàpigues, però no havíem tingut l'ocasió encara de trobar-nos. El llibre està anant molt bé, per cert, eh?
A mi m'han dit que sí.
Sí, no? Sí. Bueno, això les editorials ja saps, que també, encara que sigui l'època de Sant Jordi, no t'acaben d'explicar ben bé, no?
Bueno, és que tampoc no acaben de saber, perquè ells envien llibres i després els hi retornen alguns, també,
I algun dia se sabrà, no? Però en tot cas sí que és una matèria que tinc la impressió, no sé quina és la que crida més l'atenció o que interessa més al públic, però el funcionament del cervell, l'educació de les criatures, fa un temps que estem tots molt preocupats amb aquest punt del coneixement, per entendre, no?
Bueno, jo crec que preocupen les dues coses. El que preocupa és l'educació. Això està claríssim. És el centre neuràlgic d'una societat. És com eduquem, com ens eduquem i com muntem el sistema aquest. El que passa és que des de fa ja uns quants anys, gairebé dues dècades, anem acumulant molts coneixements sobre com funciona el cervell que ens ajuden a entendre millor perquè hi ha processos educatius que funcionen, n'hi ha que no, però sobretot quines conseqüències poden tenir a mitjà i a llarg termini. Si no, poso el mateix exemple. Enfadar-te molt amb una criatura perquè estudiï, fer-li agafar por al càstig, és una bona eina perquè aprengui coses. Home, a curt termini pot ser, però a llarg termini té unes conseqüències nefastes per la personalitat d'aquella persona. Llavors, això ara coneixem els mecanismes neuronals que hi ha darrere d'això i que ens fan entendre com hauríem d'enfocar l'educació, no pensant tant en què demà treguin bona nota, sinó sobretot pensant en d'aquí 5, 10, 15 o 20 anys, com tot allò que estem fent ara, com els estem ensenyant ara, els ajudarà, doncs això, a tenir una vida més empoderada, més capaços de decidir què volen, més conscients de les seves possibilitats.
També és veritat que hi ha com tota una generació que creia que educaria millor que els seus pares, no? I que pensava que es poden fer les coses de forma diferent, i llavors la vida passa pel damunt d'aquestes persones. I aquesta sèrie, que no sé si l'hauràs vist, d'Això no és Suècia, no? Que d'alguna manera parla d'aquests pares superconscients, que s'ho han pensat molt, que han llegit moltíssim, s'han informat moltíssim, i a l'hora de la veritat s'ofeguen en la pròpia manera de treballar l'educació dels seus fills, no?
Però això és molt típic. Jo penso que totes les generacions pensem que ho farem una mica millor que l'anterior, i normalment la generació anterior pensa que la següent és pitjor que ells.
Clar, clar, clar.
Hi ha les dues vessants. Això ja hi ha escrits d'Aristòtil, la Grècia clàssica.
Què dius ara, ja?
Dient que què passa amb la joventut d'ara, que no saben on van, no saben què volen, que només pensen en divertir-se. Clar, si fa 2.500 anys ja ho pensaven i ho seguim pensant, és que no és cert.
O sigui, és inevitable mirar amb preocupació les generacions noves, sempre, no? Totes les generacions ho han fet. S'han mirat els de sota dient, ui, el que ve ara, mare meva, no saben res, no volen, no els interessa, estan... són diferents de nosaltres, no?, al final.
Són diferents, però que també el context és diferent. És a dir, que nosaltres ens vam aplicar nosaltres mateixos, no ho podem aplicar exactament als nostres fills, perquè el context és diferent.
Parlem del cervell, perquè continua sent l'òrgan més desconegut, suposo, no? Per molt que hi hagin molts estudis, se'n sàpiga com funciona, cap on camina, cap on no, perquè és important com canvia al llarg dels anys, no?
Segueix sent el més desconegut. Jo afegeixo per sort, perquè així no em quedaré sense feina abans de jubilar-me, no? Però és el més desconegut perquè, així com els altres, pots identificar molt bé les cèl·lules que tenen, què fa cada cèl·lula, què fa cada part de cada òrgan. El cervell és bastant més caòtic amb això. No és que sigui un caos, però sí que, com que tota la seva activitat se sustenta en connexions neuronals, que a més són plàstiques i van canviant, costa molt dir, doncs, aquesta ruta permet fer això, aquella altra ruta neuronal permet fer una altra cosa. Totes les zones del cervell estan integrades entre elles, i això fa que sigui realment complex acabar d'entendre ben bé què està passant quan fem qualsevol tipus d'activitat. El que sí està clar és que aquestes últimes dècades s'ha après moltíssimes coses, bàsicament per un avanç tècnic, que és que ara podem monitoritzar com s'està activant el cervell de forma externa, no invasiva i sense manipular-lo per res.
Clar, has parlat de la plasticitat del cervell, que és molt important, flexibilitat, en parles al llibre, no? Però sempre hi ha aquesta mena d'idea de fons que a mesura que et vas fent més gran és molt més difícil canviar-lo, aprendre coses noves. Això és així o hi ha canvis en aquesta manera d'entendre el cervell?
A veure, hi ha canvis, però sí que és una mica així. Mm. A veure, el cervell és molt plàstic quan som infants i fins a l'adolescència, i després, a poc, aquesta plasticitat va disminuint. No desapareix mai. És a dir, sempre podem aprendre coses noves, perquè el cervell sempre és plàstic, amb l'excepció de si alguna persona té la mala sort de tenir alguna malaltia neurodegenerativa quan es fa gran. Llavors aquí sí que canvia tot. Mm. Però si no, sempre és plàstic, sempre podem aprendre coses noves, però ho és menys. Passa que ho compensem molt bé.
Val.
Ho compensem molt bé, perquè fixem els aprenentatges nous sobre els aprenentatges antics que ja teníem. Clar, els infants aprenen molt fàcil, molt ràpid, però moltes vegades no integren bé perquè no tenen aquesta base d'aprenentatges previs perquè porten pocs anys vivint.
Però de què depèn que no sigui així, individu a individu? És a dir, si que algú amb 70 anys tingui la capacitat d'aprenentatge molt més alta que el senyor del costat que en té 65?
Mira, hi ha dos motius. Un és genètic. Els programes genètics que controlen, que gestionen com funciona tot el nostre cos, inclòs el cervell, no són exactament iguals amb cada persona. Hi ha persones amb més predisposició a mantenir aquesta flexibilitat en bon estat.
Però quin percentatge del pes és genètic?
Costa molt de dir, així en general, però oscil·la entre el 40 i el 60%.
Déu-n'hi-do, doncs, el pes genètic de la
sí,
cosa.
Sí, sí, sí. No, és important, però que no hi podem fer res amb això. Cadascú té els gens que té, vale, molt bé, doncs ja està. L'important és que, com que no arriba al 100%, el que falta és l'educació que hem tingut, és com estem fent servir ara el nostre cervell. Perquè l'altra part important per marcar aquestes diferències és que com més l'hem treballat, més fàcil li és continuar fent connexions noves. Això és com amb l'esport. Una persona que es manté esportivament activa arriba a gran estant en més bona forma que una persona que ha assegut al sofà quan tenia 25 anys i ja no s'ha mogut d'allà.
Clar. I això vol dir, més enllà de la teva feina, del que facis a la teva vida, seguir tenint què? Quin entrenament mental? És a dir, seguir llegint o seguir aprenent i educant-te, fer cursos? Com es manté actiu?
Mira, hi ha diverses coses. Una és fent allò que t'agrada. Mm. Que sigui mentalment
estimulant.
Pot ser llegir, pot ser anar al teatre, pot ser estar amb amics xerrant, discutint. Discutint no vol dir necessàriament barallant-se, eh?
Sí,
vol
perdona, dir... Allò que ara seré una miqueta així, però anar a fer birres pot ser un entrenament pel cervell, també.
Bueno, de fet, l'entrena millor el cafè amb una mica de canyella, vale? S'ha vist que...
Ah, sí, això, la canyella?
Sí, sí, cafè amb canyella aporta nutrients essencials pel cervell.
Ja no em referia concretament al que aprens quan vas al bar, però la trobada amb amics, sí. Si és plaent per tu...
És un exercici.
És un exercici.
Oi tant, oi tant. Perquè estàs pendent de què t'estan dient, de tu participar a la conversa, tens el cervell molt actiu. I, per tant, això doncs, et manté. No es tracta d'estar tot el dia al bar amb una cervesa xerrant amb els amics, sinó anar combinant coses diferents. Fer esport. L'esport moderat de més de 20 minuts de durada activa plasticitat del cervell. Meditar. Badar. Davant d'una posta de sol, també activa la plasticitat del cervell. I per tot això, una cosa que és molt important tenir és tenir propòsits vitals, tenir objectius vitals. Aquelles persones que tenen o que tenim un objectiu, que no vol dir que hi haguem d'arribar, això és bastant irrellevant, però que tenim una direcció que ens empeny a fer coses noves, i fer coses noves vol dir aprendre coses noves, el cervell es manté molt més plàstic durant molt més temps que no les persones que no tenen objectius.
Quina part de tot això que hem dit és transcendent que es formi en l'etapa més jove de la teva vida? És a dir, hi ha coses que evidentment no deus poder recuperar amb 50 anys si no els has treballat amb 5 o amb 10, no?
A veure, recuperar-ho al 100% no pots, però sempre pots recuperar alguna coseta que no havies fet, però com abans comences millor. És a dir, aquell infant que pot jugar, que està estimulat pel seu entorn, no sobreestimulat, i això jo penso que ho hem de tenir molt, molt present, sobreestimular els infants és tan perjudicial com tenir-los en la ignorància i que no puguin fer res.
Què és sobreestimular?
És anar més enllà del que ells per si mateixos farien. Tu deixes un infant, pensant en un infant de 2 o 3 anys, a terra, amb les seves joguines preferides, i ella es posa a jugar sol. Si tu li vas dient, i ara fes això, i ara fes allò, i ara et porto a fer una altra activitat perquè així, i no li deixes en tot el dia una estona perquè pugui fer el que li dona la gana, això és sobreestimular. S'ha vist que els infants que tenen més estona de joc lliure, vol dir sense la intervenció directa d'un adult, que l'adult no li diu res, pot estar a prop, segons on estiguem, perquè no prengui mal. Però que no li digui res, aquests infants, quan arriben a l'adolescència i a la joventut, són més curiosos, tenen més capacitat d'aprenentatge i molta més facilitat per gestionar l'ansietat i l'estrès. Aquells moments d'estrès que tots tenim, doncs ho gestionen molt millor, amb la qual cosa són més racionals i poden construir-se millor aquests objectius.
Quina part d'això és l'avorriment, també?
És molt important que tots adults, també,
ens avorrim.
Tinguem cada dia una estona per avorrir-nos. Perquè com que a vegades no ens agrada avorrir-nos, ja buscarem què farem. Però això implica estimular creativitat, estimular això, aquests objectius, i què puc fer? Doncs si cada dia saps que tens una estona que no tens res programat, doncs potser et posaràs a fer, no sé, maquetes d'avions de fusta. Clar, 2 hores allà amb la paciència, tallant les fustes, enganxant-les, això és un relax. I és una estona, doncs, d'estar badant, de... Ja, és un avorriment. Avorrir no vol dir aquella sensació de pesada, que... No, no, és aquesta estona en què no tens res programat i no cal fer res, tampoc.
El llibre parles del cervell i parles del paleolític. Tenim sí. Un cervell paleolític?
Tenim un cervell paleolític. Bueno,
tot... sí, no m'ha evolucionat gaire.
Tot el nostre cos és bastant paleolític, encara.
Sí, eh?
Sí, clar, perquè pensa que l'evolució és un procés extremadament lent. Estem parlant de dotzenes o centenars de milers d'anys perquè es notin canvis significatius en el nostre cos o en el nostre cervell. L'espècie humana ha viscut gairebé tota la seva història en el paleolític. El neolític tenia animals amb granges i camps de conreu. Es va inventar fa 8.000 anys. El cervell no ha canviat, però es comencen a intuir tendències evolutives. Per exemple, s'ha vist que hi ha una certa tendència a gestionar millor l'estrès. Passa que l'estrès augmenta més ràpidament que la tendència aquesta.
Deixem tornar al tema dels fills i de l'educació. No? Els anys més significatius per la formació del cervell i aquesta plasticitat, de quan a quan va?
Mira, hi hauria 2 etapes. Una és la primera infantesa, que és quan estan incorporant l'ambient, bàsicament l'ambient social on viuen, i això condiciona com es percebran a si mateixos quan siguin després joves i adults i com es relacionen amb el seu entorn. I la segona és l'adolescència, perquè és quan han d'establir la seva autèntica personalitat com a persones adultes.
Sí, primer és mirar cap a fora i després mirar cap a dintre.
Sí, 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 sí. Primer miro què fan els altres, ho incorporo per poder saber jo com m'he de moure i després miro jo què vull ser, com vull ser, també en relació, lògicament, amb el teu entorn. Mm. Aquest canvi, quan es produeix, doncs, a veure, depèn molt de cada persona, comença amb la pubertat. Aquests canvis que fan que maduri l'aparell reproductor, es desenvolupin els caràcters sexuals secundaris i a partir d'aquí comença el canvi cerebral, que és el que entenem com a adolescència, els canvis de comportament. I aquí a mi m'agrada molt dir una coseta, que és que la pubertat, i per tant l'inici de l'adolescència, s'ha avançat. Aquestes últimes dècades s'ha avançat entre 9 mesos i un any.
La pubertat?
La pubertat.
Arriba abans?
Arriba una mica abans. Per qüestions purament metabòliques. Mengem millor que mai, per tant, acumulem més energia dins del cos i aquests canvis que consumeixen molta energia poden començar una miqueta abans. Però això el que fa és que els canvis cerebrals enxampin en els nois i noies amb un cervell més immadur. I els costa més entendre què els està passant que no pas quan la pubertat començava amb 12 anys i no amb 11, com ja comença ara amb algunes nenes.
O sigui, el canvi físic precedeix el cerebral.
Sí, són pràcticament coetanis, però com que comença abans el físic, també comença abans el cerebral, però el cervell no ha madurat encara, perquè necessita un temps per fer-ho. I els costa molt més entendre què els està passant. Per això l'adolescència és una mica més complexa ara del que era fa 50 anys o del que era fa 300 anys.
De fet, aquesta setmana teníem una notícia que, respecte a la salut mental dels adolescents, que deia alguna cosa així com Més de 20.000 menors estan medicats a Catalunya per trastorns mentals.
Això
pot estar vinculat, això,
sí,
al fet de que, bueno, aquesta pobertat és molt més difícil i molt més dura.
Això contribueix, sí. Sí, i és una dada terrible, perquè ha anat augmentant i continua augmentant. Aquest últim any ha continuat augmentant un 8,9%, si no recordo malament, d'unes dades que vaig veure fa uns pocs mesos. Continua augmentant. Són dos factors. Un és aquest, o això hi pot contribuir, i un altre és l'estrès social, que ha anat incrementant també.
L'estrès social.
L'estrès social. Vivim una societat molt estressada. Vull dir, s'han de llevar a les 7 del matí per entrar a l'institut a les 8, quan resulta que a l'adolescència el ritme biològic intern s'endarrereix i els porta a despertar-se espontàniament una mica més tard que a la infantesa.
Com?
El ritme biològic...
Els adolescents haurien... o sigui, si complissin els ritmes que els hi tocaria, haurien de dormir més temps que els...
Haurien de despertar-se més tard i anar a dormir també més tard, que això ja ho fan.
Uh-huh.
Ja ho fan d'anar a dormir,
sí,
més tard,
però
s'ha de despertar abans, el que cosa perden hores de son. I això incrementa també estrès. Però, a més, és llevar-te per anar a l'institut, per fer una assignatura, una altra, anar al pati, que anar al pati és molt important, més assignatures per sortir de casa, per fer de l'escola, per fer uns deures, per anar a fer esport, perquè l'esport és molt important, per després anar a fer música, o piano, o alemany, o un altre idioma, per arribar a casa esgotats, per tornar a dormir les hores que toca, no, una mica menys, un dia rere l'altre, durant molts anys, perquè estem parlant que si comença cap als 12 o 13 anys amb la secundària, i acaba, doncs, quan comencen els estudis superiors, universitaris o no universitaris, estem parlant de vora 6 anys, però 6 anys és una tercera part de la seva vida,
Clar, això que acabes de dibuixar, que és el món aquest dels extraescolars, per exemple, no? Hi ha molts pares que se senten responsables i que, per tant, decideixen, ja no per necessitat pròpia, sinó pensant en el bé dels seus fills, que facin moltes coses. És un error, això?
És un error, encara que ho fem des de la bona fe. És a dir, poden fer alguna coseta cada dia, però també cada dia necessiten estones sense res programat per fer. Igual que els infants, dèiem abans, igual que els adults també, seria el més convenient per tots nosaltres. Que facin una cosa, però no que no en facin dues. I a les èpoques que potser tenen, doncs, exàmens i que han d'estudiar, s'ha d'estudiar, l'esforç és necessari per seguir endavant, doncs potser que aquelles èpoques que no facin cap extraescolar i que es dediquin, doncs, a fer el que han de fer i a descansar i a badar i a sortir a fer un tomb amb els amics.
Quin pes hi té això de la salut mental a les pantalles?
Doncs també té un pes molt important, és clar que sí.
N'has parlat molt, dels adolescents i les pantalles, i els nens i les pantalles, no?
Sí, sobretot perquè, primer, a través de les xarxes socials, ells, el seu cervell té la sensació de que estan connectats amb tot el món.
Uh-huh.
Tenen milers d'amics, de followers, o com es diguin, és igual. Però el cervell no ho viu internament d'aquesta manera. El cervell té més sensacions de recompensa, de fer el que toca, per dir-ho d'alguna manera. Estan simplement mitja hora donant tombs pel barri amb els amics, que no pas estan 2 hores xatejant a través d'una xarxa social. I com que no dona la mateixa sensació de satisfacció, no són 2 hores, seran 3, seran 4, la cosa treu hores d'estudi, treu hores d'altres activitats, treu hores de divertir-se, treu hores de son. I això, doncs, va carregant el cervell d'aquesta sensació d'estrès, que a part, si tu estàs amb 6 amics donant un tomb pel barri, tens 5 persones de qui està pendent de què t'estan dient. Si tu estàs en una xarxa on hi ha 100 persones i cadascú va penjant el seu el que sigui, el nivell d'atenció que hi has de posar és molt més alt i, per tant, també l'estrès incrementa molt. I un altre factor és quan comencen a veure, a imitar comportaments, maneres de vestir, de parlar dels adolescents molt abans durant la seva primera infantesa. I això també es veu. És normal que comencem a imitar cap allà on anem abans d'arribar-hi, perquè així quan hi arribem ja sabem que ens hi trobarem una mica. Per tant, que un preadolescent comenci a imitar comportaments d'adolescent no és normal, és que és sa. Però el problema ve quan comencen a imitar-ho a partir dels, a vegades, 8, 7 i 6 anys, maneres de vestir. I a vegades els pares també els ajuden, Amb com, a quina roba els hi compren, els empenyen. Amb quina roba els hi compren, amb quines activitats els fan fer, els empenyen a imitar aquests comportaments, i el cervell ho viu com un desfasament. No entenc què estic fent, ho faig, però no entenc què està passant perquè el meu cervell no està prou madur encara per aquells comportaments o per aquelles maneres de fer o de parlar. I això incrementa també aquest estrès. I lligat amb tot això, moltes vegades aquests models que podem veure per internet no són reals. Mm-hmm. Però és que la immensa majoria són més falsos que una pel·lícula de Hollywood.
Clar. Però em parles de nens de 6, 7, 8 anys. A partir de quina edat tu creus que seria segur que una criatura comenci a consumir continguts de xarxes o pogués navegar, pogués veure què és el que hi ha a través d'un ordinador o d'un mòbil?
Mira, navegar, jo no posaria un mínim d'edat. A veure, fins als 4 o 5 anys és el joc clàssic el que han de fer. Eh? No necessiten cap pantalla per res. És el
joc... tu no posaries ni pantalles fins als 4 o 5 anys.
No, res. És el joc clàssic.
Ni pantalles vols dir inclòs televisió?
Bueno, no, la televisió, una estoneta, que vegin uns dibuixets que veiem que són enriquidors.
D'acord.
Això sí, però no una cosa que puguin manipular ells buscant coses. A partir dels 5 o 6 anys, doncs, bueno, que comencin a introduir-se en aquest món, perquè el portaran sobretot a la seva vida, també, no? La qüestió és que els ajudem a gestionar-ho, què busquen, què miren, quan ho fan servir i quanta estona. Al principi molt poquet i després a poc pot anar incrementant, però sempre dins uns límits que els permeti la vida real, la vida física, el contacte amb les altres persones. I xarxes socials fins a mitjans de l'adolescència, estic parlant als 15 o 16 anys, de fet, jo penso que no seria convenient que les tinguessin. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs anar-ho fent de mica en mica, i aquí els pares hem de ser el seu model. Els pares hem de ser el seu model des de que són petits.
I què vols dir amb això?
Doncs sí que nosaltres, quan ells arriben a casa de l'escola i ens volen explicar què han fet, i nosaltres anem escoltant mentre anem xatejant, no? Mentre anem contestant, guaps de feina. Però és igual, ells no ho saben. Quina imatge estem donant? Què és més important el que surt per allà que el que tu, que ets fill meu, m'estàs explicant perquè et fa il·lusió. Deixaran d'explicar-t'ho, perdran confiança i quan tinguin un mòbil a la mà, què faran? Estar tot el dia enganxats.
Sobre el consum de pantalles, inclosos la televisió o el mòbil o els videojocs, que són molt llaminers, òbviament, tots. Quan una criatura, després de que s'estigui una estona mirant la televisió, s'estigui una estona jugant amb un videojoc o en el mòbil, li dius que s'aturi i reacciona amb agressivitat, vol dir que falla ja allà?
Sí, vol dir que ho haguéssim hagut d'aturar abans. Vol dir que hem de reconduir aquella situació i si creiem que nosaltres no ens en sortim, buscar ajuda. Jo dic així amb tota honestedat, eh? El que no hem de fer és pensar, bueno, és que és petit, ja li passarà. Perquè potser sí que li passa, però potser no li passi. El fet aquest de
contestar... És molt, molt mal símptoma que hi hagi mal humor immediatament en el moment de tancar un d'aquests aparells.
És molt mal símptoma. Perquè el que t'està dient és que no està gestionant bé els seus impulsos, que allò l'ha sobrepassat, que està, anem a dir, sobrevoltat, amb el sentit de sobreestimulat, sobreestressat. Quan nosaltres estem molt estressats no podem reflexionar bé, som molt més impulsius, i contestar o fer un gest impropi perquè has hagut de tancar allò, el que t'està indicant és que no estàs controlant bé els teus impulsos. Per tant...
Perdó, però és la reacció d'un ionqui?
Sí, és exactament igual. De fet, la zona del cervell que permet... per dir-ho d'alguna manera, que siguem addictes a una droga o a la tecnologia digital, és exactament la mateixa zona i, per tant, respon de la mateixa manera.
Bueno, això ho dic perquè és probable que aquesta hora ens estigui escoltant molta gent que quan pren la decisió que bueno, ja hi ha prou tele, o ja hi ha prou videojoc, o ja hi ha prou mòbil, es trobin amb aquesta circumstància, que és una criatura que reacciona emprenyant-se, enfadant-se, cridant... impedint que li agafin el comandament o el que sigui, etcètera, etcètera. Vull dir que no crec que sigui una cosa que no passi habitualment. Tu dius, en aquest cas, preocupem-nos ja.
Sí, no ho deixem passar. Hi ha maneres de reconduir-ho. I és, si estem mirant la televisió i no volen deixar anar el comandament, posem-nos a mirar nosaltres la televisió amb ells i aixequem-nos amb ells per proposar-los d'anar a fer alguna altra cosa.
Ja.
Perquè si nosaltres estem fent una altra cosa i ara tanca tu, i ara què faig que he de tancar la tele i no sé què més fer perquè estic tan absorbit que no se m'acut res més, aquí estem fent un xoc.
Des del teu punt de vista, el fet de que ara que hem parlat tant de pantalles, haguem introduït aquestes pantalles en el món educatiu d'una forma molt intensa, a través d'ordinadors, a través de pantalles a les parets en comptes de posar-hi pissarres o pissarres digitals, etcètera, etcètera. Ha estat un error aquesta introducció massiva d'instruments?
Un error no ho ha estat. el que potser moltes persones no hem sabut o no han sabut gestionar-ho bé des de bon començament. Quan va començar, per exemple, aquest projecte l'1x1, un estudiant, un ordinador,
recordo, sí.
Si el centre agafava l'ordinador quan feia falta i el deixava quan no feia falta i prioritzava el no fer falta, això és perfecte, perquè estàs ensenyant a gestionar aquell recurs. Però si el centre o el professor que fos, el que feia era obrir l'ordinador només a arribar i no tancar-lo fins que marxem, això és un error, perquè aquí hi ha un abús de pantalla, on està el contacte visual amb el docent, el contacte visual amb els companys, es perd aquest vincle de dins de l'aula. Igual que una pissarra digital, la pots tenir en una aula d'educació infantil, i quan fa falta, perquè tu t'interessa ensenyar unes imatges, la connectes, i després no només la tanques, sinó que la tapes amb una cortina. Perquè els protagonistes han de ser els infants i el docent, no la pantalla.
Un docent que decideix que en comptes d'explicar un conte a un grup d'infants d'infantil, per exemple, no? Ho posa en un vídeo en una pantalla, és un error?
És un error. Perquè falta aquest caliu humà, falta aquest vincle. Cada dia hauríem d'explicar un conte, quan som petits. El conte és una manera de potenciar, d'estimular, sense sobreestimular el seu cervell. I la manera més agradable pels infants és que el propi docent segui a terra amb ells, res de taules i cadires, tots asseguts, ni en cercle, apinyadets, com anava a dir, com una tribu, i el mestre per allà al mig n'explicant el seu conte. Jo tinc una anècdota amb això, jo ho feia. Jo vaig ser professor durant uns anys de l'antiga 6è, 7è i 8è d'EGB, era el tutor de 7è d'EGB, ara seria primer de l'ESO. Me'ls enduia cada any 4 dies de colònies, i l'última nit jo els explicava un conte.
Això, perdona, a l'edat del que actualment
anys.
És... Clar,
12-13 anys, eh?
12-13 anys, no estem parlant de 3 i 4.
No. I sèiem així, tots apinyats, i l'endemà la percepció que teníem els uns dels altres havia canviat radicalment, en un sol dia. Era brutal.
I era un conte del tipus que...
De terror. Clar, són adolescents.
És brutal, perquè és possible que... També ara anava a fer-te la mateixa pregunta vinculada a les cançons, no? Hi ha aules en què, en comptes de posar música als altaveus, es posen una pantalla, perquè és més fàcil posar una pantalla, i ara els nens ja veuen les imatges d'un vídeo de YouTube en comptes de només escoltar la cançó. Però el poder de la paraula, exclusivament la paraula, i en viu, és radicalment diferent que l'experiència d'un vídeo.
Radicalment diferent, sí, perquè no només és la paraula, hi ha tota l'expressió corporal, hi ha, no sé, són aquells micromoviments que moltes vegades fem, i aspectes hormonals darrere, no ens n'adonem, però constantment estem deixant anar hormones nostres a través de la pell. Clar, tot això, un vídeo no t'ho dona. És només voluntat. I ser conscients d'això, del poder de la paraula, del poder del conte, del poder de la mirada,
de l'escriure,
del joc, d'escriure.
També l'hem perdut una mica.
Bueno, sí, una mica, sí. Llegir no, llegim molt, eh? Passa que ara llegim frases tan curtes que la complexitat lingüística és mínima, però que a vegades es diu, és que ara llegeixen menys. No llegeixen menys, passa que llegeixen diferent. Ja va sortir un escrit en un diari d'una persona que deia si volem que tinguin pensaments complexos, fem frases subordinades. Clar, amb un tuit no pots fer una frase subordinada perquè no t'hi cap.
No et dona marge, no?
No.
David Bueno és doctor en biologia, especialista en neuroeducació, professor i investigador de la Universitat de Barcelona. Ha publicat el mes de gener Educa el teu cervell, amb algunes d'aquestes reflexions, no només aquestes que estàvem dient, perquè moltes d'aquestes formen part de l'anterior llibre de l'any passat que parlava del cervell dels adolescents, però que són interessantíssimes. Doctor Bueno, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, gràcies.